diverses ONGs aquí que han pensat en nosaltres.
Són 50 famílies que tenem cada setmana i clar, i això és un reforç important perquè si ningú ens dona res no podem arribar. I per tant, amb això, per lo menys tindrem per 6 mesos, quasi, quasi.
1:04, l'actualitat informativa torna a les 2 en l'informatiu migdia.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia, benvinguts un dissabte més al programa Vida Saludable, el programa de salut i benestar a la ràdio pública de les Illes Balears. Des d'ara, prop d'una hora per seguir els consells dels professionals sanitaris de la nostra comunitat. Són ells, en la seva experiència, en la seva diagnosi, prevenció i tractament, qui ens poden dir com tenir una bona qualitat de vida. Avui és dissabte 20 de desembre, estan a punt de celebrar les festes de Nadal, queden només 4 dies i busques, i és una gran amenaça per les festes nadalenques. El grip, en l'arribada del fred, el virus estacional, es propaga molt més. Avui tindrem als estudis d'IBT Ràdio a la doctora en infermeria Conxa Safortesa, actual sotsdirectora de cures assistencials del Servei de Salut. Ens contarà com ha anat la campanya de vacunació del grip a les escoles, que encara ha millorat molt les xifres de l'any passat. I des d'un centre de salut de Palma, la doctora Laura López, metgessa de família, ens contarà els perills del grip per a la nostra salut. Són alguns dels temes principals del programa d'avui, però en tindrem més en portada, com per exemple, conversant amb la doctora Laia Villaplana, parceria del VIH, encara que el programa, com deia, entendrà altres continguts. Un programa que ja arranca aquí i ara. Vida Saludable, benvinguts. Com han dit, avui el programa tindrà un tema central que és la grip, i ara encetem aquest informatiu sanitari de la setmana. Vida Saludable xerrant d'un virus, el de la grip, i la campanya que està tenint de lloc, tant a residències com a escoles, com a la població en general, que té un test específic. I també volen xerrar de la vacunació, que és important, entre els professionals sanitaris, que les xifres són baixes, l'any passat estava envoltant del 28%.
En aquest sentit, el Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears s'ha volcat en canviar tot això. Saludem ja el seu president, el doctor Carles Recasen. Molt bon dia, doctor, com està?
Hola, molt bon dia.
A veure, el COMIP s'ha pres molt seriosament la qüestió, tant és així que la seu, fins i tot, va ser escenari d'un dia de vacunació entre el personal i col·legiats. Dona't exemple, com toca?
Sí, la veritat és que enguany mos hem proposat, o un dels objectius és incrementar, no només conscienciar a la població en general de la importància de la vacunació, sinó també doncs, conscienciar i promoure aquesta vacunació del personal sanitari, en aquest cas del facultatiu, no? Que segueixi aquest procés de vacunació.
Fins i tot vostè s'ha vacunat en directe a IB3 Televisió de la Covid. Això sí que demostra que creu realment en les campanyes de vacunació.
Sí, la veritat és que hem tingut diverses iniciatives, tant ja sigui a través de les xarxes, ja sigui a través dels contactes que tenim amb els metges. In situ, en el propi col·legi vam tenir una jornada d'informació i també de vacunació dirigida a els metges sèniors i aquesta mateixa setmana vam fer aquesta vacunació en directe a IB3 amb un objectiu que és conscienciar i posar i servir d'exemple, no?, de que la vacunació és la millor opció per afrontar aquesta grip.
I per què creu, president, que costa tant als sanitaris vacunar-se? Pensen que no és necessari? Se senten insegurs, pot ser?
Bueno, la no vacunació moltes vegades és més degut a aquesta sensació d'immunitat, no? Es parla també de la fatiga, no?, vacunal, després de tot el que vam viure durant els anys de post-Covid, de les diverses vacunacions. No? El que passa és que, a pesar de tot això, nosaltres volem insistir en la necessitat de seguir aquest procés de vacunació i també de felicitar i agrair a totes les persones, sobretot a aquests minats i a totes les persones que es vacunen.
Uh-huh. Ara estem veient arreu d'Espanya, per exemple, a Saragossa, que als hospitals els pacients amb grip duen mascareta. Han de tornar a tenir una mica de cura amb les mans i la mascareta per evitar que es propagui la grip?
Bueno, el tema d'higiene de mans és una de les accions que podríem dir que va fer un salt més important per tal de cuidar i per tal de prevenir les malalties infectocontagioses, no? La prevenció també màxima s'ha aconseguit al llarg de tota la història a través de les vacunes. I això és algo que ens hem de conscienciar, hem de recordar, no? De tot el que ens han ajudat les vacunes, sobretot en aquesta darrera Covid, la quantitat i els milers de vides que gràcies a les vacunes es van poder salvar.
Doctor Recasens, estem a dia 20 de desembre, la darrera no té a veure amb el grip, sinó amb el Nadal. Queden pocs dies perquè arribin aquestes festes. Si vol aprofitar els micròfons d'Iveta Ràdio, Vida Saludable, per desitjar unes bones festes als 7.400 metges i metges col·legiats i col·legiades.
Sí, vull aprofitar, efectivament, per desitjar un molt bon Nadal, unes molt bones festes, perquè tothom les pugui gaudir i, sobretot, també agrair a aquests metges i aquestes metgesses que en aquestes festes una vegada més estaran al peu del canó en els serveis d'urgències, en els serveis de les ambulàncies, reforçant en aquests períodes de Nadal que a tothom i a tots ens agrada estar en família, però els hospitals, els centres de salut, les ambulàncies no aturen, és un 24 hores, 7 dies de la setmana, i agrair a aquestes persones que fan aquest sacrifici que et dies tan assenyalats perquè segueixin cuidant del més important que tenim, que és la nostra salut.
Tota la raó, perquè els pacients i l'audiència ha de saber que se'n recordin que mentre molta gent és de festa, hi haurà guàrdies de personal sanitari per vetllar per la salut dels altres. Doctor Carles Recasens, bones festes, bona Nadal al col·legi i a tots els metges i metgesses. Gràcies un dia més per estar al nostre programa i fins una altra.
Fins una altra, moltíssimes gràcies.
I seguim amb el nostre informatiu sanitari de la setmana. Som ara a l'Hospital de Manacor per parlar de VIH i de la sida. Volem conversar amb la doctora Laia Vilaplana, del Servei de Medicina Interna del Centre Públic de la capital de Llevant, qui du anys especialitzada en aquest tipus de malalts. Té més detalls en l'Aura Calafat.
Així és, i de fet ja ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic. Molt bon dia, doctora. Gràcies per estar avui al nostre programa Vida Saludable i Vetres Ràdio.
Moltes gràcies i molt agraïda.
Aviam, quina és la situació epidemiològica actual del VIH a Balears?
Doncs, primer dir que segueix sent una malaltia que afecta a milions de persones a nivell mundial i que hi ha més de 1,3 milions de persones infectades anualment a nivell mundial. Els casos d'Espanya solen rondar els 3.000 casos anuals i a Balears devem tenir uns 100 casos anuals. És una incidència que és veritat que està amb una tendència a la baixa, que cada vegada aconseguim diagnosticar menys pacients, o sigui que cada vegada hi ha menys pacients que s'infecten, però és un descens que és molt lent i que reflexa un esforç molt gran que s'està fent tant a nivell de profilaxis com a nivell de detecció precoç. El problema d'aquests diagnòstics que estem tenint, d'aquests pacients que diagnostiquem de VIH, el principal problema i el que ens preocupa especialment és que fem un 50% d'aquests pacients que diagnostiquem de VIH ho fem amb un diagnòstic tardà, és a dir, amb una malaltia avançada, amb anys d'infecció, i són precisament aquests pacients que diagnostiquen tan tard els que tenen un impacte molt important no només en la salut de la persona, sinó els que fan que es perpetuï la transmissió de la malaltia. Clar. Per tant, la detecció precoç d'aquests pacients és la clau per controlar la malaltia.
I quines estratègies s'estan implementant per prevenir noves infeccions i, sobretot, millorar la detecció precoç?
Doncs mira, a nivell de prevenció jo destacaria principalment el projecte de profilaxis preexposició, que consisteix bàsicament en tractar de manera preventiva persones que tenen un risc molt elevat de contagiar-se del VIH i se'ls fa el que en diem profilaxis preexposició. I així evitem que aquestes persones acabin contagiant-se del virus. I a nivell de detecció precoç, doncs, el més important és tenir clar que la gent, les persones que viuen amb el VIH que es prenen el tractament i que estan indetectables, és a dir, que tenen una càrrega de virus a la sang tan baixa que les màquines no aconsegueixen detectar-les, en diem indetectables, aquests pacients no transmeten el virus. És a dir, indetectable equival avui en dia a intransmissible. I, per tant, si aconseguim detectar precoçment aquesta gent, aconseguirem evitar el contagi del virus, no? I a nivell de detecció precoç, doncs jo crec que el principal problema que jo destacaria ara mateix és el projecte de Deja tu huella, que és un projecte que consisteix bàsicament en intentar detectar pacients infectats de VIH quan acudeixen als sistemes dels serveis d'urgències per altres patologies.
És a dir, sí, continuï.
Perdó, no. Doncs després, a nivell de detecció precoç, també destacar la facilitat de l'autotest a les farmàcies o de poder-se fer la disponibilitat de poder-se fer la prova del VIH a diferents centres com el CAIDS o com a diferents organitzacions ONGs com ALES, Metges del Món, tot això.
No, jo li volia demanar si amb el projecte aquest de Deja tu huella es fa un cribatge general, poblacional, o si que no. És una població específica.
És una població específica. Bueno, més que per població, per tipus de població, el que es fa és per tipus de patologia. S'ha analitzat els pacients aquests que estan detectant de manera tardana. Hem vist com acudien, com tenien contacte prèviament amb els serveis, amb el sistema de salut, i hem vist que abans de detectar-los moltes vegades havien acudit ja prèviament moltes vegades als serveis d'urgències per altres patologies. Hem analitzat quines són aquestes patologies que més consultaven i són les que demanem, i bàsicament són la pneumonia, les infeccions per herpes zòster, les infeccions de transmissió sexual. Llavors, quan algun pacient acudeix a una d'aquestes patologies, aprofitem per intentar detectar si també és portador del virus del VIH.
Doctora, com és la realitat actual de les persones infectades de VIH i quins avanços hi ha a nivell de tractaments?
Doncs ja fa temps que tenim disponibilitat de tractaments que són molt eficaços i que pràcticament no tenen cap efecte secundari o tenen molts pocs efectes secundaris. Per tant, el que hem aconseguit principalment és que la malaltia s'hagi cronificat, és una malaltia crònica. I si ajuntem això amb que si mantenim els pacients en tractament, estan indetectables i són intransmissibles, doncs aquestes pacients tenen una igualtat en esperança de vida, però també en qualitat de vida, i el virus avui en dia ja no impedeix o ja no implica limitacions per cap tipus de feina, per tipus de hobby, per tenir parella, inclús per tenir fills. Avui en dia no és cap impediment, i per tant el pronòstic és excel·lent, no? Els tractaments d'avui en dia bàsicament es fan amb una pastilla única al dia, de manera crònica, però des de fa ja relativament poc, farà 2 o 3 anys, tenim disponibilitat del que en diem long actings, que són tractaments injectables que es posen cada 2 mesos. En qual estem millorant molt la qualitat de vida d'aquests pacients i la dependència del sistema sanitari. I cap a un futur s'espera, no, que d'aquí no massa temps poder tenir disponibilitat de tractaments long acting, d'aquests de llarga duració, que es puguin administrar cada 4, cada 6 mesos, inclús, bueno, ens agradaria cada any, no?
Clar, evidentment
problema és que la malaltia no tenim cura. Seguim sense tenir cura, però sí que és veritat que els pacients poden fer una vida absolutament normal.
Evidentment, aquí volia arribar. Ha evolucionat moltíssim. És a dir, potser fa 20 anys ningú s'imaginava amb la gran crisi del VIH i la sida que hi va haver al nostre país. Ningú s'imaginava que aquests pacients arribarien a ser indetectables i arribarien a no contagiar altres pacients, importantíssim, altres persones.
Exacte, això cal remarcar-ho, no? La vida actual de les persones amb VIH que segueixen tractament i que el fan bé, ha canviat radicalment, i hem de treure'ns la imatge que tenim dels primers pacients que malauradament van patir aquesta malaltia.
Perquè, clar, encara hi ha gent qui confon VIH amb la sida. Pot explicar clarament la diferència, doctora?
I tant. Els pacients que són portadors del VIH són gent que ha estat en contacte amb el virus, que el virus viu dins seu, però que encara no han desenvolupat cap malaltia definitòria d'estil, diguéssim, no? Llavors, els pacients que tenen infecció del VIH i tenen tractament, fan una vida normal. El problema és quan aquest virus no està tractat, avança, i el que fa és anar destruint les nostres pròpies defenses. En el moment que les pròpies defenses baixen molt, apareixen les malalties associades al VIH, que en diem definitòries de sida, malalties greus, que són moltes vegades mortals. Però això només passa quan el virus l'hem deixat evolucionar durant molt de temps.
Segueix existint, doctora, estigma al voltant del VIH i la sida? Com poden treballar entre tots a la societat per reduir-lo?
Doncs l'estigma segueix estant molt present i a part és una barrera perquè la gent accedeixi a la prevenció i al diagnòstic. Però l'estigma de la malaltia no només afecta a no detectar-lo, que els pacients no acudeixin quan tinguin sospita, sinó que els pacients, és una de les principals preocupacions que tenen els nostres pacients avui en dia. Encara hi ha molta por, molts prejudicis, molt de silenci, i les persones amb VIH viuen amb molta soledat, moltes vegades, la pròpia malaltia. Com s'està treballant? Doncs hi ha diferents campanyes dirigides des del Ministeri fins a diferents associacions com ALES, per exemple, per intentar informar i educar a la població sobre aquesta malaltia. Nosaltres a l'Hospital de Manacor disposem d'una psicòloga d'ALES que ve mensualment al nostre hospital i que treballa amb com pateixen d'estigma i sobretot també l'autoestigma que s'imposen als pacients que són VIHs, no? Que va acompanyat de la culpa. Ells mateixos tenen por d'explicar-ho, ells mateixos es culpabilitzen d'aquesta malaltia i cal treballar-ho molt. Jo crec que normalitzar la conversa del VIH és essencial.
I els mitjans han deixat de tenir un focus mediàtic damunt d'aquesta malaltia, tenint en compte que en les dècades anteriors la pel·lícula Filadèlfia jo crec que va ser un punt d'inflexió. Personalitats com Magic Johnson, com Queen, ara darrerament l'actor Charlie Sheen. Se'n parla manco, doctora?
Jo crec que segueix estant present, perquè és una malaltia que segueix estant present, però en la societat general jo crec que no hem aconseguit treure la imatge de perjudicis que tenim de la persona que és infectada del VIH. És a dir, crec que se'n parla, crec que no se'n fan tant campanyes tan agressives com es van fer en el seu moment, però sí que és veritat que jo crec que no hem arribat a aconseguir canviar la imatge que tenim de la persona que és portadora de VIH, i això és molt important perquè avui en dia no hi ha un perfil de persona infectada. Hi ha molts tipus de persones que estan infectades i crec que hem de treballar sobretot en la imatge que tenim d'aquests malalts.
Doctora, els experts en salut sexual consideren que els joves no tenen suficientment por en aquesta malaltia, el contagi, com que no ho tenen present i per això no amplen els mecanismes de prevenció.
Sí, jo crec que és important que comencem a parlar de sexualitat, perquè la sexualitat no és un tabú, és salut, bàsicament, i crec que hem de tornar a agafar les riendes de formar els nostres adolescents i la nostra gent jove amb sexualitat. Crec que hem abandonat una mica que les redes socials i internet estiguin educant pràcticament en sexualitat als nostres adolescents, i hem de tornar a agafar les riendes i a parlar de sexualitat. Hem de parlar de prevenció, de mètodes de barrera, com el preservatiu, però també de les proves rutinàries de detecció, de que la gent sigui conscient de la importància de seguir sense les proves de detecció i tenir una responsabilitat compartida, no?, en el sexe. Jo crec que és important i que hem de seguir tenint el focus en aquesta gent que la gent jove que sol ser cada vegada més que estem detectant, no?, gent jove. I bueno, i en aquesta línia jo vull recordar, perquè, per exemple, que hi ha molts recursos gratuïts, confidencials, per fer-se la prova a Balears i després des del CAIT, als centres de salut, ONGs com ALES, com Metges del Món, o a vegades també diferents campanyes com la que farem el proper dilluns a l'Hospital de Manacor, que posarem una taula informativa sobre el VIH i a més donarem l'opció de fer proves de detecció del virus.
Doctora, ho acaba de detallar molt bé i molt ben explicat, però ja per acabar, quin missatge específic, curt, breu, donaria a la població jove, perquè ens entenguin, sobre prevenció i salut sexual? Com deia vostè, importantíssim, hem de començar a parlar de la salut sexual.
Sí, hem de començar a parlar, hem de normalitzar el discurs i recordar-los, doncs, sobretot això, no? La responsabilitat col·lectiva de fer present que existeix aquesta malaltia, existeix, hi ha una epidèmia d'infeccions de transmissió sexual i entre elles també hi està l'OVH. És veritat que estem aconseguint controlar-la, però segueix present i no la podem perdre de vista.
I de moltes gràcies, doctora Laia Vilaplana, del Servei de Medicina Interna de l'Hospital de Manacor, experta en pacient amb VIH, i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
I doncs fins aquí l'informatiu sanitari de la setmana. Ara el que farem és fer una petita aturada. En un res estarà aquí amb nosaltres a l'estudi d'IB3 Ràdio, Conxa Safortesa. Ella és la sotsdirectora de Cura Assistencial de Servei de Salut i deixarà de grip d'aquesta gran campanya de vacunació a les escoles.
Vida saludable. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és dial.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio s'omple de cançons i nadales de tot el món. Concert de Nadal dels cors del Teatre Principal de Palma. Un acurat repertori en què els membres dels cors infantil, juvenil i titular posaran veu i esperit nadalenc a la ràdio pública. Concert de Nadal, el dia de Nadal, a les 9 del vespre, a IB3 Ràdio. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6, a IB3 Ràdio, amb Vicent Tur. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández. Oh, the weather outside is
frightful, but the fire is... Estem molt immersos ja en el Nadal, que queden pocs dies, 4 dies i busques, i ja sent de vostres una Nadala molt bona. Arribats en aquest punt del programa, és moment per l'entrevista presencials als estudis d'IB3 Ràdio, a Vida Saludable. Queda poc per Nadal, com dèiem, i a més d'engreixar, de controlar l'excés de pes, l'obesitat, el colesterol o la hipertensió, per tot això té molt a veure amb el gran consum de calories que tots prendrem. De fet, es calcula que engreixarem una mitjana de 3 quilos cada un. I també ens preocupa el grip, que sembla que enguany s'estaria avançant en la seva arribada, i més amb tant de contacte social. És una preocupació, Laura.
Així és, Carlos. Com sempre, no hi ha res millor per evitar els riscos i les complicacions de la grip que prevenir-la. En aquest sentit, vacunar-se sempre és la millor opció. I ara faim balanç de la campanya de vacunació infantil a les escoles, que ha estat un èxit. La campanya de vacunació infantil contra la grip als centres escolars de Balears, que s'ha dut a terme entre infants de segon cicle d'educació infantil, assoleix una taxa de més del 43,4%.
Són unes xifres de principis de desembre, evidentment ara hauran variat una miqueta, però que són molt bones. Això suposa que pràcticament 12.000 alumnes d'una població diana de 27.200 s'han immunitzat ja als centres educatius d'ençà que començar aquesta campanya el passat 6 d'octubre. De tot això, en xerrem ara la nostra convidada d'avui, la doctora en infermeria Conxa Safortesa, professora de la UIP, exdirectora d'infermeria de l'Hospital Comarcal d'Inca i actualment, com dèiem, sotsdirectora de cures assistencials del Servei de Salut. Conxa Safortesa, doctora, benvinguda a Beta Ràdio.
Hola, bon dia.
Jo diria que espectaculars, però millor que ho digui vostè, que ets experta. Com valora la campanya de vacunació contra la grip als centres escolars?
Nosaltres, en el Servei de Salut, estem molt contents. Hi ha hagut una molt bona resposta, tenint en compte que no és un tipus de vacunació que els pares i tutors estiguin avasats, perquè estem avasats a vacunar a la gent gran, a la gent amb cronicitat, a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, etc. Però els infants no solen estar a la diana, no?, de la població. Però des de fa uns anys que l'OMS sí que recomana que vacunem els nens per davall de 5 anys, entre 6 mesos i 5 anys. Ja s'està... que s'amplia també cap a fins als 7 anys. I clar, que tinguem unes xifres de ja el 44% de vacunació a les escoles és una molt bona xifra, tenint en compte que els pares no estan avasats i probablement no pensen que sigui tan necessari, en la qual crec que en els propers anys sí que creixerem més, a pesar de que estem molt satisfets.
Si anem a les xifres, s'ha duit a terme entre infants de segon cicle d'educació infantil i assolint una taxa del 43,4 aproximadament de dades de principis de desembre, com deia en Carlos. Això suposa que gairebé 12.000 alumnes d'una població diana de 27.000 s'han immunitzat. És tot un èxit.
Sí, sí. Hem muntat uns equips d'infermera, de TECAE, de conductor i d'administratiu per fer tot el procés de citació, no?, de contacte amb el centre i d'anar al centre. I se munta un mini dispositiu de vacunació a cada centre, que han estat 352, que se diu aviat. I ha estat un èxit, ha tingut molt bona acollida i he de dir que els equips han disfrutat, també.
Per què?
Perquè s'han sentit molt bé, perquè fer feina amb infants sempre és molt gratificant i perquè és una vacuna que se posa a dins el nas.
És agraïda.
És molt agraïda. I els nins, la majoria, era com una festa. Sí. I, bueno, els hi han donat de berenar. Inclús a qualque centre els hi prepararen el berenar en els equips de vacunació. Els hi han fet dibuixos... Bueno,
i és molt graciós perquè en nins i vetres els serveis informatius deien no, fa-lo a meduixa, i realment no fa-lo res.
Bueno, fa-lo a la imaginació dels infants. I han discutit molt d'això, però jo me fa-lo a xocolata, jo me fa-lo a meduixa, jo me fa-lo a pollo frito. Ja, pues fantàstic.
Mentre faci efecte.
Sí, no, i molt bé, molt bé.
A més, clar, els infants també estan com més recuïts, es senten probablement més segurs en el seu centre escolar, amb els seus companys, que no... potser el centre de salut, que potser és més hostil, i veuen els altres i se contagien, sí. No? Bé, si aquest ho fa, idò, jo també, com això, com menjar fruita, si... que meu no em menys, però si el company menja fruita, jo em menjaré.
Ells han estat bé en el centre escolar i... I, de fet, el centre ha actuat com un agent de salut. Que, clar, que és el que toca. Vull dir, la salut, el que ens recomana tants objectius del mil·lenni com de desenvolupament, com el que recomana l'OMS és que la salut sigui transversal, que no se centri just en els entorns tradicionalment d'atenció de salut. I aquí les escoles, els centres, tenen un paper fonamental. I aquí és que s'ha vist. Claríssimament, vamos.
Això ha permès multiplicar per 10 el nombre de nens immunitzats a les escoles que si haguessin estat al centre de salut. És a dir, tornem a dir-ho, són xifres espectaculars, ha estat una gran iniciativa.
Multiplicar per 10 s'ho diu aviat, eh?
Sí, no, i que assolir... Ara ja estem en torn al 44%, i pot ser que a final de campanya, ja pel mes de febrer, març, siguin
50,
més.
No?
Pot ser, sí, perquè ara estem, bueno, feim repesca i, bueno, ara hem acabat repesca, per dir-ho de qualque forma. Encara hem d'acabar d'analitzar dades que encara no tenim. Però és vera que hi ha altres comunitats, com per exemple Galícia, que ja fa bastant d'any que tenen aquest tipus de vacunació implantat, pensi que nosaltres és el primer any que ho feim, així a gran escala, assoleixen el 60% de vacunació en aquesta franja d'edat. Nosaltres aspiràvem en això.
Això sí.
Seria un èxit total, però clar, en el primer any que ho fem és impossible.
Uh-huh. Però és una xifra molt bona, és a dir, estem xerrant de quasi la meitat, quan encara socialment la gent encara sentim jo no me vacun, jo no vacunaré els meus fills, i no li donem la importància suficient que té el virus de la grip.
No, és molt important, el virus de la grip el tenim com a banalitzat, no? Però realment, especialment en segon quin grups de població, a la gent gran i a la gent molt jove, com són aquests infants, tenen taxes de complicació elevades, con lo qual la millor prevenció és vacunar.
Són 341 centres educatius de les Illes I hem de dir, missatge per als pares que encara no hagin permès que surfis o es tinguin dubtes, repetim, la vacuna és intranasal i no té cap molèstia, no? Ni efectes
no,
secundaris.
No té cap molèstia. Efectes, pues, pot ser que tinguin un poc de moqueig escat d'un dia, i és molt... Vamos, és una vacuna seguríssima, i és estranyíssim que hi hagi cap tipus de dificultat. Lo molt que poden tenir és un poc de coma de rinorrea i ja està.
Amb el resum que tenim de dades, senyora Safortesa, per Illes, Menorca és la que té una taxa més elevada de vacunació entre alumnes de segon cicle d'educació infantil, amb un 53,5% aproximadament de vacunació a una població diana de 1.950 infants escolaritzats a 31 centres de l'illa. D'aquests, 28 han participat a la campanya. I, a més, cal destacar que els 10 centres que tenen les taxes més altes de vacunació de les Illes Balears, 8 són de Menorca i tots estan ubicats a Mo. Hi ha centres educatius de Menorca que o bé el 100% dels seus alumnes s'han vacunat, sí, o bé ho freguen amb un 97%. Això, evidentment, és sinònim de compromís i responsabilitat cap als altres que tenen a la illa veïna.
Totalment. És molt destacable i s'ha de donar l'enhorabona a tot Mahó, perquè diguem que Mahó té com a dos sectors sanitaris, dues zones bàsiques de salut, i els centres escolars estan repartits entre aquestes dues zones. Hi ha una zona, que és del Sant Joan, que els escolars, el conjunt de les escoles que geogràficament estan dins aquesta zona, han assolit el 80% de vacunació. Això és impressionant. I els de Verge del Toro, que és l'altra zona bàsica de salut, crec que estan en torn al 70 i algo per cent. O sigui, Mo se lleva la palma. Han guanyat el premi a los mejores.
Un exemple, no? Per raó d'escola. Són
un exemple, sí. Són un exemple.
I per què és aquesta diferència? Per què ells sí que estan tan implicats i encara aquí... Nosaltres que aquí tenim sa... Som IB3 Ràdio a nivell balear, però tenim sa seu aquí a Mallorca, i encara sentim pel carrer. Jo encara tenc pares, companys de... Bueno, papàs de companys dels meus fills. No, 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 jo els meus fills no els vacun. No, 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 no.
Error.
Vos he de dir que totalment no ho sé, perquè és molt sorprenent, no?, que aquest entorn, a més, mig Menorca, no?
Clar.
Però ho estudiarem, intentarem esbrinar per què, que és el que funciona, clar, en aquesta zona bàsica de salut, en aquestes dues, i intentar introduir aquesta cultura a altres zones bàsiques. Ho hem d'estudiar, i això mos durarà un poc més de temps, perquè això... però intentarem veure en què passa per saber com podem millorar altres zones. I també vos he de dir que, sí, penseu que aquests nins que s'han vacunat a la seva escola viuen a qualque banda. I, clar, llavors a comptabilitzar a dins la tassa de vacunació de les diferents zones bàsiques de salut. I vos he de dir que hi ha zones bàsiques de salut on la seva població d'aquesta franja d'edat està a més del 56% de vacunació. Perquè pot ser que no s'hagin vacunat justament a la seva escola, perquè els pares han decidit anar al centre de salut, que també ho poden fer. Tenim la zona bàsica de salut d'Artà, Noreduna, que estan al 57%, i encara pot millorar.
Que bé.
Vull dir, hi ha zones bàsiques que també és espectacular.
I en aquesta campanya, Mallorca i Eivissa presenten taxes de vacunació similars?
Eivissa sempre va un poc per davall. Hi ha una altra cultura, la població, però també està alta la taxa a Eivissa. El que ja hi contam, que té un altre tarannà i, bueno...
I Formentera, similar a Eivissa?
Formentera és, té una de les taxes més altes,
ah, sí?,
de vacunació escolar. Sí, aquí hem de dir que els mestres de centres escolars, que són 4, són uns grans agents de salut. S'ha de donar l'enhorabona, especialment a l'Escola Pública de Sant Ferran de les Roques, que va participar l'any passat en el pilotatge, i enguany està estupendo, també.
Bé, insistim, estem a 20 de desembre, encara estem en plena campanya, cal tenir present que aquestes dades s'incrementaran, s'estan incrementant ja en les properes setmanes, perquè se fa una segona ronda, i és un missatge important dir-li als pares que s'han de sumar, no?
Sí, i que si ja no hi són a temps a vacunar en el centre escolar, que ho facin en el centre de salut, que demanin cita a la seva infermera de pediatria i les i les vacunaran.
Fins quan tenim de temps per vacunar-nos, la població? Jo ja m'he vacunat, i els meus fills també, però per si de cas.
Bueno, la campanya dura fins al mes de març.
Fins març?
Lo que recomanam que en el voltant de les festes de Nadal tothom estigui ja vacunat.
Clar.
Perquè és el moment de màxima interacció social.
Exactament.
I de circulació del virus.
Si no, potser no tingui massa sentit vacunar-se quasi es març.
Ja en té menys, però vamos, no li negarem... Mentre tinguem vacunes, ojalà les acabàssim, eh?
Tant de bo.
Tant de bo, però mentre hi hagi...
Doctora, vostè al secretari sempre insisteixen en la importància de vacunar els menors de 5 anys per minvar la transmissió, sobretot en aquestes festes de Nadal, aturar que contagis cap als predins, que hi ha moltes abraçades, molt de contacte social, moltes reunions en espais reduïts i, a més, tancats, és important.
És molt important. Mem, la vacuna en els primers que beneficia és en els nins, i això és l'objectiu. Però això, si diguessin que la vacuna té un efecte secundari, seria molt bo perquè protegeix també els predins i protegeix l'entorn on estàs nin. Tant en els mestres, inclús, si un mestre té la seva aula vacunada, té menys probabilitat d'agafar el grip.
Exactament.
Bé, arribats en aquest punt, el que fem és telefonar a Laura López. Ella és doctora, especialista en Medicina de Família del Centre Sud de Son Pisà, a Palma, i ella ens podrà donar més informació sobre la grip. Bon dia, doctora, com està?
Muy buenos días, Carlos.
A veure, doctora, és complicada la malaltia del grip? Vostè any rere any veu com el seu centre de salut es complica i la gent hi va?
Bueno, lo primero, gracias por invitarme y por volver a dar luz a temas que yo creo que nos preocupan a todos, tanto a los sanitarios como a la población, especialmente ahora, ¿no?, que entramos en una época del año con mucha actividad vírica, ya lo veníais hablando ahora este ratito previo. Y sobre la pregunta que me haces, pues claro, la gripe es una infección respiratoria vírica. Entonces, en la mayoría de las personas sanas, pues provoca malestar general, fiebre, mialgias, ¿no?, este dolor muscular del que hablan muchas veces los pacientes durante varios días, pero normalmente es una enfermedad autolimitada que se pasa pues en casa o incluso, bueno, hay gente que va a trabajar pero con hidratación y con un buen control de los síntomas. Pero sí que tenemos que recordar pues que no es una enfermedad banal, porque hay personas vulnerables en la que esta infección sí que puede ser más complicada, ¿no? Por ejemplo, personas vulnerables, me refiero a ancianos, personas institucionalizadas, niños pequeñitos o pacientes que tienen enfermedades crónicas, ¿no?, como la diabetes o enfermedades cardíacas o neumológicas, pacientes embarazadas también son personal de riesgo. Y claro, en estos casos pues podría derivar en deshidratación, en infecciones más graves como la neumonía, en descompensación de estas enfermedades crónicas que os comentaba ahora, y algunos acaban ingresados. Así que bueno, en principio no es una enfermedad grave, pero sí que se podría complicar. Y de hecho los pacientes lo dicen, ¿no?, que les deja como cao total.
És bo, és una sensació de cao, dolor muscular i t'has de quedar uns dies a casa. Doctora, s'està aixanant molt abans que arribi Nadal, que com pareix que el grip s'està adelantant d'enguany, ja no s'espera fins gener, sinó que l'arribada del fred. A Saragossa hem vist aquests dies que els hospitals estan recomanant l'ús de la mascareta quan entren els pacients, que sempre va bé. Tenen vostè aquesta sensació al seu centre de salut que alerta que el grip enguany s'adelanta?
Sí, sí, los datos que comentas son reales y también es la sensación que estamos viendo, ¿no? Normalmente los picos de gripe los vemos en España entre, bueno, la segunda mitad del mes de enero y principios de febrero, pero este año ya en la península, sobre todo en el norte, en Asturias, País Vasco, Cantabria, se ha adelantado el pico de gripe y ya a finales de noviembre ya ha habido, bueno, un pico alto de gripe, y aquí en Baleares se espera que en diciembre tengamos un pico y por tanto un adelanto, ¿no?, casi como un mes antes de lo normal. Es cierto que en otoño hemos tenido casos aislados, pero yo creo que es ahora cuando la circulación de la gripe va a aumentar de forma más clara y sostenida. Y también, claro, recordar que tenemos varios virus siempre circulando a la vez, ¿no?, respiratorios, no solo la gripe, también el virus sincitial respiratorio, rinovirus, adenovirus, y claro, esto se nos mezcla en la consulta y claro, la gripe, aunque sea estacional, pues su comportamiento no siempre es exacto ni matemático, cada año va cambiando un poquito. Y claro, nosotros en los centros de salud y en las urgencias ya hospitalarias también vemos que la actividad de la gripe ya es significativa, ¿no? Y con la llegada próxima de las fiestas y las reuniones que hay en, bueno, pues cenas de empresa, reuniones familiares, que se suelen hacer en lugares cerrados y con menor ventilación, pues claro, tenemos que intentar extremar un poquito más la prudencia para evitar que el repunte sea mayor.
Doctora, ¿han de tenir respecte per la grip no només les persones vulnerables, tothom?
Pues sí, bueno, respeto, prudencia, más que miedo, ¿no? Mejor prudencia. Al final, la mayoría de los adultos sanos van a pasar esta infección pues de forma leve, ¿no? Y banal, y se recuperarán bien sin ninguna complicación. Pero al final es fundamental pues que recordemos que todos podemos contagiar, y está muy bien que vosotros habléis de este tema también en el programa, porque aunque nuestro cuadro sea leve, pues las personas vulnerables sí que tienen más riesgo de complicaciones, ¿no? Las que os comentaba antes. Pues claro, para proteger a ese grupo de pacientes, de población, pues claro, lo importante sería que el resto de nosotros intentemos actuar con más responsabilidad. Pues lo hablabais ahora, ¿no? De, bueno, pues ventilando espacios, evitar reuniones a lo mejor si estamos con mucha sintomatología, ponernos la mascarilla, vacunarnos, que si queréis luego lo podemos comentar un poquito también.
Sí, también está prevista aquesta pregunta, sí. Doctora, a veure, ¿com diferenciem un grip d'un refredat? ¿Te deixa cau el grip?
Lo que decíamos antes, eso es, te deja cao, seguro que tú también lo has vivido, Carlos, y bueno, todos, ¿no? Al final, es como cómo empiezan los síntomas, ¿no? La gripe habitualmente empieza como de forma más brusca, más intenso, y los síntomas aparecen más rápidamente. La fiebre es más alta, normalmente tenemos esta sensación de escalofríos, de destemple, ¿no? Que el paciente a lo mejor te dice, no me he puesto el termómetro, pero de verdad que tengo fiebre porque es que estoy todo el rato temblando. Tengo pues dolores musculares, ¿no? Lo que nosotros decimos mialgias, esta sensación que suena un poco fea, pero que a veces dicen, es que es como si un tren me hubiera pasado por encima, o algo como un peso intenso en el cuerpo y muy agotado. Y a veces también cursa pues con esta cefalea, que es el dolor de cabeza más fuerte, ¿no? Y el cuerpo como te dice, tengo que parar y detenerme. Y el resfriado, que lo podemos ver más durante el resto del año, aunque también, por supuesto, convive también en invierno, pues es más progresivo, ¿no? Y predomina más síntomas a lo mejor a nivel nasal, con congestión, con este moquete, ¿no?, que nos cae, con estornudos, picor de garganta. Y a veces hay fiebre, pero la fiebre no es esta temperatura tan alta, ¿no?, de 38,5 o 39, con esta sensación de derribo total. Bon... És com la diferència que nosaltres vemos.
Bon dia, doctora López. Tenim aquí a la doctora en infermeria Concha Safortesa, que és la sotsdirectora de cures assistencials del Servei de Salut, supos que la coneix, xerrant de vacunes, mm-hmm. I aquí volíem arribar. La vacuna pot evitar la hospitalització?
Pues sí, totalmente. O sea, para nosotros, bueno, creo que todos estamos a una en esto. La vacuna no es que evite el contagio como tal, pero como bien dices, evita la hospitalización, sobre todo evita los casos graves, ¿no? Reduce pues la probabilidad de desarrollar complicaciones, neumonías, complicaciones respiratorias, cardíacas, y al final, claro, disminuye el riesgo de hospitalización en estos grupos de riesgo, sobre todo. Entonces, como la vacuna, pues ya lo habéis hablado, pero al final se adecua un poco a las variantes que van circulando los años anteriores, y por eso lo ideal y lo que promovemos nosotros desde Sanidad siempre es vacunarnos cada temporada, porque la vacuna va cambiando, se va adecuando, ¿no?, para que la eficacia sea mejor y mayor cada año.
Doctora Conxa Safortesa, imaginant que des del Servei de Salut contents que la nostra primària sigui aquest escut, aquest primer reforç sanitari, i que el grip, evidentment, els nostres sanitaris hauran de fer molta feina aquesta campanya.
Sí, i n'han fet molta, molta, molta feina. Metges de família, pediatres, les infermeres, tant les de família com les de pediatria, han fet un esforç enorme. Han vacunat tot el que els ha passat per davant i que s'ha deixat vacunar. No s'ha vacunat ningú en contra de la seva voluntat. I aquest esforç de captació activa, inclús han fet estratègies de captació activa quan han vist que potser que hi ha llistat, hi havia gent no vacunada, les han telefonat, no? I han fet un esforç immens i se nota i estan d'enhorabona.
Ja la darrera qüestió, Laura López, estem a dia 20 de desembre, com hem conversat amb el president del Col·legi de Metges fa uns minuts, Carles Requesens, si vol aprofitar els micròfons de ràdio per donar els molts d'anys i felicitar les festes als seus companys del centre de salut, als seus pacients, i recordar sempre, com deia el doctor Requesens, que mentre molta gent estarà de festa, hi haurà guàrdies de sanitàries que valoraran per la salut, que és molt important. Laura?
Sí, perdona?
li deia que si volia aprofitar, ja que estem a 20 de desembre, sí, per donar molt d'anys als seus companys, al seu centre sud, sí, als seus, sí, pacients.
Sí, sobre todo, bueno, como bien dices, ¿no?, a los compañeros, a los pacientes que bueno, que intenten sobre todo cuidarse en estas fechas, que por supuesto disfruten y aprovechen, pero que también, bueno, sean prudentes, ¿no? Y a los compañeros que tenemos que trabajar también por la noche, en las guardias y tal, que bueno, que lo hagamos con la mejor intención posible y que bueno, nos cuidemos todos, ¿no? Que al final todos intentamos ir a una y lo que promovemos es el cuidado del paciente y bueno, dentro del disfrute, pues también ser prudentes.
Doctora, tinc entès que vostè és asturiana, així que imaginant que passarà uns dies a casa seva, com que ja l'hem entrevistada, qualque pic sé que és vostè d'allà. Que passin unes bones festes i, com sempre, gràcies per conversar amb nosaltres amb el programa Vida Saludable. Fins una altra.
Gracias, gracias a vosotros. Me toca trabajar, pero muy bien. Estaré feliz trabajando aquí en Palma.
Se está muy bien. A las Baleares está muy bien, no es problema.
Eso es.
Gracias, claro, doctora. Sí.
Gracias a vosotros una vez más.
Fem una petita aturada i ja entrem a la recta final del programa Vida Saludable, conversant de l'autora Conxa Safortesa sobre la grip.
Vida Saludable, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Per la nit de Nadal, l'equip de Xiu Xiu se prepara per oferir-te des de les 8 un programa especial nadalenc que inclourà el discurs del rei a les 9. Després, entre avui i demà i Eclàctic, seran els anfitrions d'una nit tan especial. I a mitjanit, Orbitant Nadal, on Tito Fuster serà l'encarregat d'una curada selecció musical. Passa la nit de Nadal amb IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
I Laura Calafat, a 4 dies només perquè arribi el Nadal. Doctora Safortesa, vostè, ara que no ens escolta ningú, és nadalenca?
Jo som molt, molt nadalenca. Però, vamos, una cosa grossa.
De sempre?
De sempre, però sobretot des que tinc infants. I també en la gent gran, que bueno, ara ja mos han mort tots, és el primer any que no tenim gent gran, però com que mos ho varen inculcar, doncs... Pues, també, tant pels petits com pels grans, feien tota la parafernària que mos tocava. I enguany la tornarem a fer, tota la que mos toqui, i decoració i tot.
Ho ha dit el doctor Carles Recasens, i també ho pot dir vostè, que representa el Servei de Salut en el final, que els pacients passin gust, que són dies de celebració, de festes, alerten per ser mos, alerten pels excessos, perquè després venen els empatxos, has d'anar a urgències, te trobes malament, i és on estan els sanitaris de les Illes Balears per vetllar pels altres.
Sí, s'ha de dir que els dispositius no minven, els dispositius de festes per les urgències i per les guàrdies són els que tenim sempre. Inclús hi ha entorns que fan un pla d'hivern i reforcen, pues, precisament per donar resposta a un possible increment de la demanda quan hi ha, pues, la gent amb el virus respiratoris, com xerrava antes sa companya. I estarem de guàrdia, estarem allà per vetllar per tothom, bé, a primària, hospitals, el 061, que està a tope, també, en la qual estarem per cuidar tots.
I més enllà de la feina professional de tots els sanitaris, també està aquest ambient emocional que el sanitari intenta que el pacient ingressat estigui uns dies el millor possible, el seu confort. S'ha humanitzat molt la salut, tots els serveis estan decorats, tu vas a qualsevol hospital i estan, fan activitats, visites, són deixar mèdica, pallassos, els reis, és a dir, intentau, els sanitaris, que els pacients estiguin el més còmodes possible.
Intentam que estiguin, o sigui, que la gent ingressada sigui la mínima imprescindible.
Això per començar,
perquè tothom al màxim pugui estar en el seu entorn. I amb els seus pros que desgraciadament no poden, pues des de luego ho intentam. També inclús hi ha ofertes de petits grups de música que molt de pits contacten amb en gerència, si fan en dies assenyalats, van i canten a dins els hospitals, per exemple. Això és algo que els pacients agraeixen
molt,
moltíssim. I bueno, pues lo que vostè ha dit, la decoració, sé que hi ha a vegades que hi ha qualcom, els menús es que poren, que és un poquet especial, i s'intenta, bueno, pues això, pal·liar el tema d'estar ingressat.
Laura, i sumo dels sanitaris que estan allà, evidentment.
Laura, tu ets comunicadora, però també ets sanitària, són llatge, habitualment.
I me toca guàrdia,
aquest any. Vos volcàvem, que els presents estiguin...
Ens volcàvem, i ens volcàvem entre nosaltres, també, en el final. Lo guapo d'aquesta feina és que és una segona família, i... De fet, l'altre dia a una reunió ho deien, que la feina és menys feina si hi ha una bona coordinació d'equip, i és així. És a dir, hi ha feina, però s'estimen els pacients, se li té apreci, i evidentment que el pacient estigui el més confortable possible, i si li hem de fer una broma, i se li fa.
Sempre deien que l'edat...
I menjant torró, també.
Que també s'ha de... I se fan les campanades.
I també.
Sí, també.
Exactament. I li duen rem en els pacients. Sí, sí.
I si és un cas d'un menor, del nin sempre és un poc més dur que el passi a les habitacions. Sempre sí. Els metges intenten, a la mesura possible, donar les altes per passar el Nadal a casa seva, no?
S'intenta, i de fet... Els entorns hospitalaris tenen menor nombre de pacients ingressats, penseu que hi ha menys cirurgies, val? Perquè s'entén que, salvo que sigui necessari, a aquesta època millor estar a casa, no? O sigui que s'intenta, mínim imprescindible.
Tornant a la vacunació de la grip, que per això l'havien convidada, hem demostrat aquí en xifres l'èxit de la campanya de vacunació de les escoles, sense entrar en xifres perquè és massa farragós, com ha anat a les residències, com ha anat a la població en general, comencen a estar satisfets... Costa fer que la gent se vacuni, ja no només de la Covid, sinó del grip?
Costa perquè post-Covid, post-pandèmia, hi ha hagut com un cansament de les vacunes. La gent ha quedat saturada. Entonces, reprendre xifres prèvies a la vacunació, perdó, a la pandèmia, és complicat. Però, bueno, veiem que hi ha un creixement, estem revertint la tendència, encara és pres per donar xifres, perquè, primer, perquè les han d'acabar d'analitzar, i després perquè no ha acabat la campanya, però és vera que, de moment, amb xifres de mitjan desembre, han vacunat 25.000 persones més de les que varen vacunar l'any passat per les mateixes fetges.
Per tant,
vull
dir,
anant per davant de lo que ja havien fet l'any passat. Això se traduirà probablement en que en molts de grups de població la taxa de vacunació serà major que l'any passat, perquè anant per davant el número de vacunes administrades. I això és molt bo. Però, vamos, hi ha poblacions, per exemple, tot el tema de la gent que està institucionalitzada en residències, que en alguns entorns hem empatat en l'any passat, lo qual està bé, i en altres entorns, per exemple, a Menorca, anem un 3% per damunt, estem en el 84%.
Doctora, Menorca ens dona en cullereta, la resta del Balears.
Menorca estan estupendo. S'ha de donar l'enhorabona a l'equip... que ha duit la vacunació, perquè realment estan que se salen.
Doctora, si hi ha qualcú ara mateix que va dins el cotxe un dissabte migdia i ens està escoltant, a lo millor se fa un parell de preguntes que encara no queden clar de la vacunació. Per exemple, es pot administrar a la vegada la vacuna del grip i de la Covid?
Sí. Pot triar fer-ho o no, però se pot posar a la vegada.
Després... Dóna efectes secundaris a vacuna, en sinceritat. Quins efectes secundaris lleus pot donar?
Haurà escoltat vostè la frase aquesta de me vaig vacunar un any i vaig estar fatal, no ho torno a fer.
Sí, depèn de la persona i també depèn del moment que agafa la persona. Lo que és quasi segur que li farà mal un dia la zona on se li ha posat la vacuna. I és més raro, encara que pot haver gent que patesqui, pues això, un pot de dolor muscular, a lo millor un poquet de febrícula, però és... no és lo habitual. Lo habitual és estar bé i tenir una miqueta de mal en el braç, en res, com una moneda.
I després una molt important que no li queda clar a massa gent. Me puc vacunar si estic refredat o tenc febre?
Lo que se sol fer és esperar que passin els símptomes més gruixats. perquè tu tens el teu sistema immune ocupat lluitant, no? Entonces se diu, esperem un dia o dos i no, no és cap problema.
I de fins aquí el programa d'avui, dia 20 de desembre. Ja el Nadal és a tocar. Si vol també donar molt d'anys als sanitaris en general i als seus companys, doctora Safortesa.
Sí, que passin unes molt bones festes de Nadal, i si estan de guàrdia, pues, que tinguin la millor guàrdia possible i que no tinguin guàrdia tots els dies assenyalats, que no sol ser el cas.
Laura Calafat, desig de tot cor que tinguis tu i la teva família, els teus amics, un gran Nadal. Gràcies, com sempre,
igualment,
per estar junts,
Carlos,
en aquest projecte, i gràcies també a tots els oients de Vida Saludable i també a tots els oients en general de IB3 Ràdio. Molt d'anys.
Són les dues.